Tot a mesura que us aneu fent grans, per
aniré
tant...
Aniré caminant cap a casa empenyent el bus.
També, és una alternativa, com vulguis. Però no estiris abans, ja que no perdis tota la força de l'estirament i... En fi. Llavors, quart mite, va, ja per anar acabant. Molts experts en el tema solen dir que si una rutina d'entrenament ens dona bons resultats, no cal canviar-la. És a dir, podem seguir aquesta rutina sempre. Doncs aquests experts no en tenen ni idea, val? No en tenen ni idea perquè ara... Les últimes investigacions ens diuen que el nostre cos necessita estímuls diferents per generar adaptacions del cervell i els músculs. Per tant, en català ens estan dient que hem d'anar variant, perquè si no el cos s'adapta i ja no provoca cap benefici.
Fixa't.
No sé.
Més si complicat del que sembla.
Que clar, complicat és preguntar-vos, perquè si no feu esport no ho podem comentar massa.
Clar. A mi
més calma. Però no sé si sempre faríeu el mateix, aniríeu variant...
Jo hauria fet sempre el mateix.
Sí, igual. Sí, no? Clar, sí, jo sí, també, sí. En aquest cas.
Sí, sí, sí. Home, una vegada per innovar, no? Jo per...
Tu sí que en fas últimament d'esport, Núria?
Va, per tu dos dies.
Bueno,
avui em toca.
Últimament són dos dies.
Sí, sí, sí. Jo faig exercicis de força i una ara. Mica de cardio.
Quant d'estona dediques?
Mitja hora.
Mitja hora, eh?
També aquí no...
I a la
no
migdiada, pot... migdiada quant dediques?
Ara ja menys, perquè quan faig esport estic més activa i no tinc tantes ganes de dormir. Bona, és que tots són beneficis.
Mira, mira. Sí, 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 sí.
El primer dia que vaig fer esport, vaig netejar la casa, vaig fer esport, fixa't. Vaig dormir molt.
Accelerada, fort. Eh?
Sí, sí, sí.
Mora
sí. Llavors, va, cinquè i últim mite, i el més famós, us sonarà molt. Sempre s'ha dit que cal fer unes 10.000 passes diàries, no? No ho heu sentit a dir això alguna vegada, per estar més sans i sanes? Sí. Doncs mentida, error. Aquesta és només una aproximació didàctica de l'OMS, però en realitat els experts d'aquest estudi diuen que és suficient en fer 4.000 passes diàries.
4.000?
Per tant, hem baixat molt, eh?
Mare,
hem baixat 6.000 passes.
Clar, clar, clar.
Aviat les fas, 4.000 passes
sí,
diàries.
Molt poc.
Sortir de casa arriba a la feina.
Sofà i la nevera, sofà i nevera. Sí.
En Rafa està fent la cara B de la cara B, eh?
Sí, sí, sí. Sí.
No ho sé, jo crec que aquest és el gran mite. És el que hem sentit a dir sempre, que s'han de fer 10.000 passes diàries. Doncs ara amb 4.000 suficient.
Fixa.
Ara, no són suficients per fer esport, és a dir, hem de combinar-ho amb algun exercici més.
De força.
De força,
clar,
o
clar.
Anar a caminar, més força, sí, s'ha de fer una miqueta de tot. No sé què us ha semblat. Trobo malament. Interessant, si més no. Ui, fatal.
Ui, està cabrejada.
Perquè això d'estirar, jo sempre estiro. Abans ja. I després.
Jo seguiré
després
fent.
Jo seguiré fent.
Ara.
Després
que diguin
no,
el que vulguin.
No, perquè perds força, Júlia. Ho diuen.
No m'ho crec.
Que els donguin, aquests dels Estats Units.
Que passa que és molt sospitós que durant tantíssims anys no s'hagi dit i es digui ara, no?
Clar, no ho sé.
Saps què passa?
Però si ho diuen també és per alguna cosa, perquè ho han estudiat, eh? Sí,
que aquests estudis a vegades... primer es deia les bonomies de la sal. Després la sal era molt dolenta. Mm. Això ha passat amb mil coses.
Això,
va canviant tot.
Woody Allen al dormilón. Te'n recordes aquella escena que troba un metge i deia... Déu-n'hi-do, fa 30 anys que pensaven que fumar i la xocolata eren dolentes. Però, saps? Havien descobert que tot això era bo.
Sí, sí,
no
sí,
fumar
sí,
és
sí.
Dolent.
Ui,
no, t'imagines que ara surt un estudi que diu que és bo?
I ja em baixo
de
la vida.
Rafa. A veure, el que no és un mite és que cal fer esport a diari, ho hem dit sempre, i per tant
sí, sí,
heu de
sí.
Començar a motivar-vos a fer-ne, perquè quan, a mesura que us aneu fent grans ho agraireu. Us sentireu més lleugers a l'hora de fer les coses.
Està bé perquè la cara bé ens fa reflexionar.
Gràcies, Júlio.
Sempre, sempre.
Moltes gràcies, Júlio.
Escolta,
no, és veritat.
Sí, 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 és així.
I fer el ridícul també una mica. Sempre.
No, us dic una cosa, el gran exemple. El meu avi té 76 anys.
I què? I com una moto?
El meu avi va al gimnàs dos dies a la setmana.
Què diu?
Vinga, gimbro.
Fa una mica de bicicleta, fa exercicis per l'esquena, perquè té un problema a l'esquena.
40 quilos pres banca.
Escolta'm, el gran exemple, vull dir, no hi ha edat, per això hi ha un Pucurull, que en parlàvem l'altre dia, de nom es diu... Bueno, Pucurull de cognom. Fa maratons i té... Ja té edat. Ostres, si ho pot fer una persona que ja té aquesta edat, nosaltres també estem a temps.
Sí. Jo, una dona del meu gym, en té 80.
I bé, no?
Tres classes seguides. Body pump, tumba...
Body pump?
I un dia jo vaig intentar fer dues classes i a la segona vaig dir no puc més i em va renyar.
Oi,
em va dir, jo aguanto fins a tres classes seguides i dic, és que jo no puc. I fa com 20 anys que va al gimnàs.
Poca broma, eh? Miquel Pucurull.
Miquel Pucurull, correcte, Pucurull. Que ha escrit molts llibres. També sí, us dic una cosa, com que veig que només la Júlia i jo fem esport, ella més que jo, eh? Tu també en fas, Pol? És que no has dit res?
No, no en faig.
Ah? Us faig una proposta.
Vinga.
D'aquí a que acabi la temporada,
sí.
Ens preparem. Fem una miqueta d'esport, cadascú a casa seva, al gimnàs, com vulgueu. i ens apuntem a una marató tots junts.
No, jo us proposo una cosa.
Una marató?
Núria.
Mitja marató.
Mitja, val.
Mitja quants quilòmetres són?
21.
21, sí.
Va, ja els aguantem.
Sí.
Jo vaig a la marató de Banyoles, que no t'ho vaig dir.
L'altra.
Ah, sí?
És al març.
Marató?
Ai, sí.
Sencera?
No, hi ha la de 21 i la de 10.
A mitja.
M'agafa tard, si no vindria amb tu.
Si no, podríem anar junts.
La 10, no, ens queda a prop, al març. Encara
mira, mitja m'agrada. Mitja n'havia fet,
Sí, es va fer
mitja
fa poc, no, a Barcelona.
La
sí.
cara del Rafa és impagable.
Estic flipant, perquè... O sigui, Núria, fa una estona em deia, bueno, tu no fas res, i ara vol que m'apunti una marató.
Per això, però d'aquí al juliol tenim temps, home. Sí. Hi ha molt de temps.
Per una mitja d'aquí al juliol arribes.
A fer una mitja marató?
Clar, sí. I després ens anem a fer un bon dinar per celebrar-ho.
No, jo us espero al restaurant, jo vaig reservant.
S'hauria de fer una secció que cada setmana fos com anem millorant, no?, a nivell físic. No?
Bueno, ja la tenim, Operació Sant Beach, cada dimarts.
Però amb nosaltres, com a protagonistes.
Jo us aniré preguntant si heu anat fent esport.
Tu pregunta.
Sí. Això.
No s'hi val dir mentides,
Escolta'm, que fer esport és saludable, però escoltar la musiqueta que ens porta la Núria també.
I tant, jo avui sona així de bé.
Si tu no estàs.
Què, aquesta cançó? Molt de dilluns, no? Potser. Us agrada o què?
Ui, Déu-n'hi-do.
Ens hem relaxat,
És ell.
Coquemalla, no?
Ah, Coquemalla. Coquemalla. Ostres, que bé.
Us agrada Coquemalla?
M'agrada, sí. Però no tenia controlada aquesta cançó.
No, perquè és nova. No. És clar, nova, clar. Es va publicar aquest cap de setmana. Es diu Todo ocurrió de pie, és el nou single, com deien, del músic i actor espanyol Coquemalla. Un single que, segurament no ho sabreu, forma part de la banda sonora de la pel·lícula de Teresa Bellón i César Calvillo, que es diu Buscando a Coque, és a dir, dedicat a ell.
Sí.
I que es va estrenar el passat 14 de febrer, el dia de Sant Valentí, dels enamorats.
Ella actua a la pel·lícula.
Correcte.
Fa de Coquemalla.
Sí. Ara us anava explicant en aquesta pel·lícula que al final no deixa de ser una comèdia romàntica i que posa sobre la taula les relacions, no?, a vegades complicades. Doncs Coquemalla no només ha escrit i ha elaborat la banda sonora, el tema principal, sinó que també ha portat el seu granet de sorra, perquè Coquemalla és actor, vull dir.
Sí.
Ha guanyat diferents reconeixements. De fet, té un Goya, millor actor revelació.
Ah. Ostres,
sí.
Sí. Llavors, el que dèiem, ha portat el seu granet de sorra com a actor i interpreta un dels papers protagonistes juntament amb Hugo Silva i Alexandra Jiménez.
Sí.
És un dels grans protagonistes. De fet, fa d'amant de l'Alexandra Jiménez.
Sí, sí. Escolta'm, fa d'amant, posa banda sonora i la titula Todo ocurrió de pie. Està bé.
Blanco y en botella.
Sí.
Ai, més ben dit. Llavors... a la pel·lícula tenim Coquemalla per partida doble, no?, com ja ho dèiem, a la banda sonora i també com a actor. I abans d'acabar, recordar-vos que el passat mes de novembre, per si tenim algun oient que li agrada Coquemalla, doncs l'exlíder de Los Ronaldos va publicar el seu últim àlbum d'estudi, un àlbum que es diu Aunque estemos muertos, que va gravar juntament amb la seva banda i que ens parla de l'amor com a part essencial de la vida. Jo us recomano que l'escolteu perquè és un àlbum de 10.
Sí.
Llavors, ja que parlem de Coquemalla, sabeu com acabaré, no, avui?
Sisplau.
Sí, amb una de les cançons més mítiques d'aquest artista.
Més cridades?
Uf,
no,
bueno,
se n'han
fet moltes versions, també.
Sí, absolutament.
Quina és?
No puedo vivir.
Oh, no puedo vivir sin ti.
Gràcies, Núria.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás. Tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. puedo vivir sin ti. No hay manera, no puedo estar sin ti. No hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán. No me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera.
Radio Estel. Necessites una cuidadora per a una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per a un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Dos minuts i arribem a un quart de deu del matí. Us ho estem explicant aquest matí a la caravana de Ràdio Estel. El Partit Popular ha tornat a guanyar majoria absolutíssima a Galícia per cinquena vegada consecutiva amb un PSOE que es comença a esfondrar a les municipals i a les autonòmiques i un BNG que obté els millors resultats de la seva història i passant de 19 a 25 escons. Per parlar de tot plegat tenim amb nosaltres a aquesta hora i per telèfon Elba Maneiro. Ella és politòloga de la Universitat de Santiago de Compostela. Señora Maneiro, muy buenos días, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Señora Maneiro, ¿cómo ha sido la campaña electoral? Enseguida entramos en a valorar los resultados, pero ¿cómo ha sido la campaña electoral a lo largo de las últimas semanas? ¿Qué temas de importancia se han puesto encima de la mesa?
Bueno, yo creo que ante todo lo que hemos vivido ha sido una campaña un poco desconcertante, también bastante errática, quizás con bastantes bandazos, ¿no? Y sobre todo, creo que realmente lo particular de esta campaña de las elecciones gallegas es que ha estado muy estatalizada, ¿no? Que realmente aquí es algo muy excepcional. Y, sin embargo, también destacar cómo eso giró o dio un cambio entre las estrategias de, especialmente del PP de GA, ¿no? Como ese cambio a medio campaña entre, bueno, quizá a lo mejor los temas estatales no tiran tanto, a lo mejor vamos a apelar quizás a ese voto útil, a esa idea de no dispersión del voto del espectro conservador, que finalmente parece que efectivamente consolidó los resultados del PP de GA, ¿no?
Ahora me hablaba de una campaña estatalizada. Ayer Alfonso Rueda, después de ganar las elecciones, hablaba así.
Todo el mundo estaba esperando a ver qué pasaba aquí. Galicia le mandó un mensaje a España hoy, sin ninguna duda también. Sin ninguna duda. El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos, ni estar sometidos. Aquí no queremos privilegios de ningún tipo, ni para nosotros, ni para los demás. Ni más que los demás, ni menos que nadie.
¿Galicia ha mandado un mensaje a España?
Yo creo que el mensaje que ha mandado Galicia a España es que realmente la política gallega es una política propia, realmente. Y como te comentaba, yo realmente creo que esa redefinición de la campaña a media campaña, la verdad es la redundancia, es un poco una prueba de eso, que quizá el hecho de que el líder del partido más votado para la Xunta de Galicia, para el Parlamento Gallego, perdón, de sus primeras declaraciones en castellano es bastante ilustrativo quizá de que cómo quieren plantear esto cara al exterior. Ahora bien, que el votante gallego ha querido mandar ese mensaje, creo que todos podemos tener nuestras dudas al respecto, ¿no?
¿Por qué el Partido Popular es un bastión en Galicia? ¿Por qué nunca se rompe este gobierno del Partido Popular, excepto, sí, durante una época de los 2000, 2005, creo, que gobernó un bipartito entre socialistas y Venega?
Yo hablaría más de ciclos electorales más que desde quizá de los últimos 30 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que un factor que sin duda es determinante aquí es la práctica renuncia del PSDG a aspirar a algo, a aspirar a la Xunta desde el bipartito, ¿no? Entonces, tan solo hace falta comprobar, por ejemplo, el ejercicio del BNG de establecerse como esa referencia de la oposición y esa potenciación del liderazgo de Pontón frente a, creo que me costaría a mí, creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos gallegos, enumerar el sinfín de líderes o candidatos que hubo en el PSDG en los últimos años. Entonces, realmente, prácticamente operar sin oposición durante mucho tiempo, probablemente ahí también esté uno de los factores explicativos.
Sea como fuere, un claro ganador de la noche electoral en Galicia ha sido, como decía, el BNG, que se consolida como segunda fuerza con un resultado totalmente histórico con estos 25 diputados. ¿Todo ello lo ha conseguido el BNG gracias a la desaparición de las mareas de Galicia?
Bueno, creo que será una serie de factores, ¿no? Pero tampoco hay que desmerecer ese trabajo que ha hecho el BNG al frente de la oposición. También es cierto, como te decía, realmente creo que quizá podemos explicarlo más por esa práctica desaparición del PSDG, más que quizá por la crisis de las mareas, Podemos o ya en último término Sumar.
¿Qué ha pasado con Sumar y Podemos?
Realmente, claro, también otra vez más hablar de esa idea de voto útil, no dispersión, pero también, claro, quizá la percepción de una campaña, una candidatura de última hora. Creo que probablemente la percepción de no tener implantación territorial. O realmente quizá esa percepción de que no existía un proyecto propiamente gallego aquí.
Sea como fuere, sí que es verdad que las elecciones gallegas estaban en el punto de mira de la sociedad española por su importancia, porque a raíz de los resultados podían haber muchos cambios políticos en España. No sé si considera que Feijóo ha esquivado la bala que tenía encima de la mesa para conservar su sillón como presidente del Partido Popular.
En cierta medida puede que sí, pero también es cierto que quizá era una bala que, entre comillas, esperaba esquivar, ¿no? Aunque, bueno, sí que hubo unos días de tensión, también es cierto que se daba por hecho que cuando se convocaron al menos las elecciones que sería una muestra de esa fuerza de Feijóo. Claro, También comentábamos que realmente creo que lo más significativo es poner otra vez en evidencia que realmente la política gallega no es un reflejo de la política estatal. Uh-huh. Igual que los resultados del PSEGA o del SUMAR no creo que sean extrapolables a nivel estatal. Y de hecho, tan solo hay que comparar los resultados de las grandes ciudades con las últimas elecciones generales o con los propios barómetros del CIS sobre la situación general de España, ¿no?
Dígame.
Sí. Claro, entonces, ¿le da un respiro a Feijóo? Sí. ¿Le va a solucionar sus problemas? Desde luego que no. Y de hecho, quizá le ha dado bastantes más quebraderos de cabeza de lo que esperaba esta campaña.
Avui estem parlant en aquest programa amb Elba Maneiro. Ella és politòloga de la Universitat de Santiago de Compostela. Le querría preguntar si también, porque es verdad que ha ganado el Partido Popular con mayoría absoluta, pero también es verdad que ha perdido dos escaños. No sé si todo el caso de los pellets también le ha ido a la contra.
Realmente la percepción generalizada, creo yo, que tenemos muchos de nosotros, que realmente la crisis de los pellets pasó bastante de puntillas por la campaña. Sí. Y bueno, y de hecho creo que también uno de los elementos más significativos de la victoria del PP es, bueno, esa idea siempre, ¿no?, que tenemos de las provincias del interior versus las provincias atlánticas y esa idea de Ourense o Lugo como una suerte de granero de votos, ¿no? Pero creo que uno de los elementos también destacables es los resultados en las grandes ciudades del PPDA, que incluso relativamente se mantiene, incluso en algunos ligeramente aumenta el porcentaje de voto. Sí. Incluso el hecho de, bueno, ha perdido un escaño en Ourense, gana Democracia Ourensana, y tampoco resulta ninguna gran pérdida para ellos.
Ahora que me sacaba Democracia Ourensana, que no sé si sorprendía mucho, ¿no?, en Galicia sacando este escaño, ¿Democracia Ourensana se ha convertido en un fenómeno?
Yo creo que a muchos no nos ha cogido muy por sorpresa. Sí que es un fenómeno que quizá fuera de las fronteras gallegas es desconocido, pero sí que es cierto que los resultados de las últimas generales, el conflicto que hubo en torno a la diputación provincial, no dejaron en muy buen lugar al PSDG, todas esas negociaciones turbulentas y demás. Y eso se lo sumas a los resultados en las últimas locales del partido de Jácome. Y bueno, creo que realmente quizás se explique, es importante también en cuenta ese escenario post-generales y esa disputa por la diputación, cómo se utiliza para negociar la alcaldía de Ourense y demás.
Déjeme hacerle dos últimas preguntas, una sobre la cuestión estatal, la otra sobre la cuestión puramente gallega. Por lo que hace a la estatal, ¿cree que la amnistía ha marcado unas elecciones como las gallegas?
Yo creo que sin duda no. Creo que quizá las elecciones gallegas, a lo mejor de una forma u otra, sirvió un poco de vehículo para sacar este tema o para utilizar la campaña gallega para darle visibilidad, entre comillas, pero que realmente nos ha marcado nuestra campaña, diría que no.
Y la segunda, ¿qué deberá hacer frente la política gallega en los próximos años?
Pues el PPDG, sin duda, si Rueda va a ser el líder, trabajar ese liderazgo. Creo que realmente quien ha esquivado más una bala ha sido Rueda, quizá que Feijóo. Y el PSDG realmente replantearse qué es lo que quiere hacer en nuestra comunidad autónoma, sin duda. El BNG, muy buenos resultados, resultado histórico, un liderazgo consolidado, pero personalmente yo también veo complicado cómo durante tres legislaturas consecutivas puede seguir manteniendo la imagen de la renovación, del nacionalismo, esa eterna promesa de cambio. Creo que el BNG, paradójicamente, también lo tiene complicado con estos resultados. Es decir, si no fue ahora, ¿cuándo será?
No sé si se plantea dentro de la política gallega y si ya se empieza a hablar de ello, no lo sé. ¿Se calcula alguna dimisión del PSDG, de Sumar o de Podemos?
Bueno, desde el PSDG ayer Besteiro lo desmentía. Sí que es cierto que, a pesar de ello, el ambiente es de bastante escepticismo sobre qué ocurrirá aquí. Respecto a Sumar, claro, dimisiones en tanto a qué.
Elba Maneiro, politóloga de la Universidad de Santiago de Compostela, muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos cómo se han vivido estas últimas elecciones gallegas. Que vaya muy bien.
A vosotros un saludo.
Radio Estel.
Si una part de tu vol estrenar a casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa, variable o mixta.
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ei, tu, vols que ens veiem les cares? Doncs ens veurem les cares. Dimecres 21, a 2:15 de la tarda al Palau Robert, el Fabricació Pròpia en carn i ossos i en directe. Celebrem els 100 anys de ràdio a Catalunya amb un programa especial. I vindran els Arribar i Ploure. Per tant, també hem cridat en Tomàs Molina i el mestre Virgili.
Des que vam fer la cançó, dic vacacions.
Sí, és que vacacions és correcte.
I l'Antoni Bassas i Quim Morales i Òscar Dalmau, dimecres 21 a partir de 2:15 de la tarda, al Fabricació Pròpia en directe des del Palau Robert, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Premi.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
27 minuts que passen de les 9 del matí. Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanauja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Olma Giró, molt bon dia.
Molt bon dia.
La Girocleta?
Sí.
Vinga, Palma, de què ens parlaràs avui a la Girocleta?
Doncs avui tenim moltes ganes de parlar de la polèmica que hi ha hagut aquest cap de setmana. Segur que n'heu estat al cas o ho heu escoltat o ho heu vist algun lloc. Una polèmica que hi ha hagut entre el Reial Club Deportiu l'Espanyol i la Sala Beckett de Barcelona.
Ui, sí, sí.
Tot plegat, aquesta polèmica, per una obra de teatre de Molly Taylor, que ara mateix està en cartellera en aquesta sala, a la Sala Beckett, que és una obra que es diu Cacophony, i que, de fet, nosaltres, en aquest programa, en Joan Trias va poder parlar amb alguns dels seus protagonistes, també de l'obra. Llavors, què passa? Per què hi ha hagut polèmica? Doncs perquè un dels personatges d'aquesta obra és un futbolista fictici que està acusat i absolt de violació que es relaciona o es pot relacionar amb un jugador de l'Espanyol. Llavors, aquest cap de setmana, un usuari de l'antic Twitter, que ara coneixem com a X, doncs va mostrar el seu enuig, es va queixar en aquesta xarxa social dient que la seva filla menor d'edat va anar a veure aquesta obra amb l'escola i que es va trobar amb aquesta situació. Un personatge fictici acusat de violació que es relaciona amb un jugador de l'Espanyol. Llavors, aquest tuit d'aquest usuari, que no coneix, vull dir, anònim, podríem dir fins al moment, va començar a agafar volada i volada i volada, retuits, molts likes, molts comentaris, fins al punt que aquest dissabte el club de futbol, l'Espanyol, va emetre un comunicat oficial mostrant també el seu enuig. Llavors, què diuen des de l'Espanyol, des d'aquest comunicat oficial? Doncs que és una falta de respecte enorme, també diuen que no poden tolerar que se'l relacioni amb aquesta problemàtica, menys quan encara diuen que aquest club de futbol no ha viscut mai una situació com la que es planteja. I també diuen que és un tema tan sensible com la sensibilitat que demanen pel seu club. Llavors, això va des del club de futbol, van emetre aquest comunicat oficial, sí. I hores després la Sala Beckett també emetia un comunicat oficial on deia deia que l'Espanyol estava atacant a la llibertat d'expressió, també a la dignitat del teatre i de l'art en general. Creuen que els responsables del club són uns ignorants i acusen aquest club de fomentar el fanatisme més baix per donar credibilitat a missatges de la xarxa social. Recordem que tot plegat neix d'un tuit a la xarxa X, a l'antic Twitter, sense comprovar-ne la seva credibilitat. També expliquen que aquesta polèmica va néixer d'una publicació a les xarxes d'un usuari que no havia vist ni l'obra, que la van a veure la seva filla menor d'edat. Llavors, tot això el que ha provocat és una reacció en cadena. Són milers i milers els usuaris, les persones, persones relacionades en el món del futbol, també persones relacionades en el món del teatre, en les arts escèniques, sí, que ja han mostrat doncs, el que ells pensaven, tant el seu enuig per un costat o per un altre. Llavors, què hem fet? De moment ja ens hem posat en contacte tant amb la Sala Beckett com amb el club de futbol per intentar tenir en directe 1:45 avui a l'hora de la girocleta les dues versions, perquè al final és un cas que té dues versions, tant la del club com la de la sala. Veurem amb qui podem parlar, veurem també si volen parlar o no volen parlar o com volen parlar, i tot això doncs, ho sabrem avui a 1:45 i n'estarem pendents.
Com que és un cas del que se n'ha parlat tant, en parlarem avui a la tertúlia, però no sé si em voleu dir la...
Jo tinc una... Tu vas anar a veure l'obra, la Cacofoni? Algú, en aquest cas, sí, en principi?
Sí.
Val. No, és que saps què passa? Que aquí el punt és... si veritablement aquest jugador s'identifica com jugador de l'Espanyol, bueno, no sé com dir-t'ho, és una ficció, és a dir, com si hagués dit que és del Barça...
L'obra original és del Belfast.
Exacte.
Val. Ah, és del Belfast.
Perquè és una obra de Tolly, Molly Taylor, sempre sí. Ho giro, Molly uh-huh. Taylor, llavors els personatges que ells, o sigui, els han com... traslladat a, sí, a la
catalanitzat.
Ja catalanitzat, val.
És que jo crec que el debat de fons està equivocat. El debat de fons està equivocat. El debat de fons hauria de ser com pot ser que el 2024 segueixi havent-hi violacions que queden impunes.
Ara no.
Aquest és el debat de fons.
Home, i tant.
A mi que li diguin del... com si la gent de l'obra decideix que sigui un jugador del Barça. És que tant me fa si és el de menys.
Això és veritat. Estem posant el focus on no toca. I tothom està... en lloc de parlar tothom de com pot ser que aquests casos queden impunes, no, ara tothom parla de quin club... Si és... sí que és cert que potser el focus l'hauríem de posar...
No, sí, tens raó, m'has convençut. No, jo m'havia sentat... No,
la compro.
És que m'havia sentat en la polèmica en si, reflexionant sobre el tema,
mira,
però veritablement transcendeix tota la problemàtica que és superior. Ara, ja sabem que en aquest país ens encanta la...
La polèmica, la
tonteria una mica, la ximpleria.
Sí. A veure, per posar el dit a la llaga que diuen per anar allò al detall, resulta que en l'obra de teatre, en el text, es fa un joc de paraules entre segona divisió i violador de segona. Llavors, clar, en aquest context es menciona l'Espanyol perquè és l'únic equip de futbol català que actualment juga a segona divisió espanyola. Llavors, que si l'Espanyol no estigués a segona divisió, doncs sembla que la referència no tindria gaire de sentit. Això per filar prim, però sí que és cert que el debat hauria de ser un altre.
Sí. No, és que no se falta decir nada más, no? Està clar. En aquest cas, jo em postularia una mica més amb la sala, és a dir, dona igual de qui sigui el jugador, perquè al final és una ficció i és fals, etcètera, no? I si té aquesta explicació que tu acabes de donar, Olmau, doncs encara més.
No, i també hi ha un altre tema, Joan, que suposo que tu, que n'estàs molt al corrent de tot plegat, posant-nos a diferents, tant a Instagram com a Twitter, etc., a la gent que critica el que passa a l'obra de teatre, que es faci referència o que es pugui fer referència a un jugador de l'Espanyol, les mateixes persones que critiquen això ho fan, no totes, però algunes, i de quina manera, amb insults i amenaces cap a membres de Cacofoni, de l'obra de teatre, de la sala, que dius, a veure, no ens podem queixar d'una cosa, que dius que és una falta de respecte, i falta el respecte, perquè creus que estan faltant el respecte, dius... Hi ha molt d'odi i amenaces ara mateix a les xarxes socials.
Jo tinc una cosa. Veritablement, Twitter o X o digue-li com vulguis, o les xarxes socials, és aquest micromón, aquesta bombolla que sempre fa referència a tu, Joan, de dir el que passa allà no és la realitat del món, però dona molt de joc. És a dir, sempre passen mil coses i mil polèmiques i mil històries... I com a mínim ens ajuda una mica a reflexionar, és a dir, sí. I és l'anonimat, per això insulten tant i per això no sap qui hi ha darrere, doncs no se sap.
Jo mira, em refiro amb el mateix, jo crec que el debat de fons està completament equivocat. I dos, deixeu-me dir una cosa, que sabeu que sóc un ampli defensor del món de la cultura, però no vull deixar-ho de dir. Jo crec que el comunicat de la Sala Beckett està fet en calent. i que això li ajuda poc. Mm. És a dir, tu no pots donar explicacions, siguin les que siguin, dient que els responsables del club són uns ignorants, que hi ha fanatisme...
De la més baixa calanya.
De la més baixa calanya. No, tu no pots fer això. Com a referent cultural, tu no pots
fer això. Jo vaig detectar molta prepotència. Clar. Tot i que, evidentment, penso el mateix que vosaltres, però el comunicat va ser...
I crec que també s'ha de dir això, eh?
Sí, sí. Però
igual que és una cosa, s'ha de dir l'altra. Jo crec que la Sala Beckett no està del tot encertada
no va estar a l'altura del
les explicacions.
S'hauria d'haver fet en fred, jo també ho penso.
Sí, sí, sí.
A vegades, mira, amb això també seria molt bon tema per parlar amb el conflicte del Xavier Pastor, sí, i el conflicte de Marta Méndez, perquè és cert... Jo, no, sense ser ni conflictòloga ni mediadora de conflictes, però sempre diuen que s'ha de deixar unes hores abans d'enviar un missatge, i hi ha un truc que jo a vegades utilitzo, que és el missatge, ja sigui per WhatsApp, per un correu electrònic o un comunicat oficial que tu vols enviar, escriu-lo per tu, escriure-te'n en el teu xat o guarda-te a la casa teva, i l'endemà te'l tornes a llegir, i si estàs convençut del que dius, l'envies, però espera't almenys 24 hores de pair-ho tot una mica i de no actuar en calent.
Allò de tuitejar abans de tuitejar compta fins a 10, eh? Una
miqueta? Sí, sí. Una mica sí, la veritat. Sí, sí.
Intentarem des d'aquest programa parlar tant amb la Sala Beckett com algun responsable de l'Espanyol que tingui a bé donar-nos també la seva versió del que ha passat.
Exactament.
Ja us dic jo que l'Espanyol no es posarà.
I jo també crec que no parlarà.
Mira, s'ha d'intentar...
Van treure el seu comunicat i ja està.
Sí, jo també penso, però... a títol personal, que això, que quan treus un comunicat oficial dius ja hem donat la nostra versió dels fets, ja està. Ara s'ha d'intentar, s'ha de donar veu a totes les parts, perquè al final doncs, hi ha dues visions. Aquí tothom té les mateixes oportunitats, que agafi que qui la vulgui, en aquest cas. No?
Absolutament. Gràcies, Olma.
A vosaltres.
Anem als consells, Núria?
Som-hi.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, va, Núria, consells avui per què?
Avui us porto els consells definitius perquè les vostres cases olorin a net.
Ui.
Quin gir radical de tema,
fan,
eh?
Molt fan.
Sí.
No, però ja està bé, ja.
Sí, no? Sí, què us sembla?
Ens agraeixem una mica.
Molt bé, perquè tenint gats a vegades no és fàcil.
Clar, és veritat. Els animals aquí tenen un paper molt important, eh? La brutícia o netedat d'una casa.
Sí, sí, sí. Jo tinc adolescents, però...
També passen per aquí a vegades,
adolescents i gats a vegades.
Ho porten bé.
Clar, ja em dóna la sensació que sí, però doneu importància vosaltres a les olors.
Molta. Molta, perquè soc d'aquells que la noto de cop.
Però també tinc una cosa, jo noto molt l'olor a net, la bona olor, i no tant quan a lo millor no... O sigui, jo crec que a casa no arriba mai a una mala olor, però hi ha moltes vegades que no fa olor a res, no noto res, saps? Però mola molt entrar a casa i notar allò un aroma.
L'olor a pino, eh?
Ahir hi ha una casa, una tenda, ho diré, que és... Ai, com es diu? Aquella de l'indi que fa joguines.
De l'indi?
Sí, surt un indi.
Dream o Dim.
Dream. Que entres allà i surts col·locadíssim d'un perfum que tenen, que és com cirera, una cosa així... que jo dic, bueno, quan tinc ganes d'un xute d'algo fort i vaig a mirar a veure si trobo un Funko, saps?
No, però veus, això corrobora el que estem dient, que les olors són molt importants perquè et recorden, no?, I definitivament tant. A un lloc. A mi també em venen al cap moltes botigues per la seva olor, més que pel cabell.
Sí, sí. Pues proveu algun dia d'entrar al Dream.
Ja hi anirem un dia.
Va. Mira, en teniu alguna de tenda?
Jo sí.
Sí?
Però clar, hauré també de dir la marca.
Sí, i tant.
Hollister.
Mira, Hollister. Exemple.
100%.
Sí.
No la conec.
I a més, he estat a Hollister, a La Maquinista, que tenen una botiga, i he estat a Hollister, a l'altra punta del món, i la mateixa olor m'encanta.
Bèstia.
A vegades, de fet, hi he entrat només pel simple fet d'olorar, sense comprar res. Sí. Molt a favor.
Amb Massimo Dutti.
Massimo Dutti també?
És boníssima, la Massimo, de qualitat. Com
doncs jo la de Massimo Dutti no la tinc. I mira que he entrat, eh? No
sí, tenen un perfum molt peculiar.
Proveu Dream, no voldré una altra cosa a les vostres vídeos.
Dream, molt bé.
Els nens estan allà que dius... Jo crec que és per una mica per... Com entren excitats pels regals...
Per rebaixar-los.
Els rebaixar-los allà i queden més col·locats.
Ai,
bé, està molt bé. Jo, personalment, és el que us deia, sí que li dono molta importància, perquè penso que arribar a casa, en aquest cas ens centrem en les nostres cases, no en cap botiga, arribar a casa i sentir olor a net i fresc és una de les millors sensacions que hi pot haver. És a dir, tu arribes allà i ja és com que tot va més rodat, no?
Sí.
Perquè us imagineu arribar a casa i que faci pudor?
És aquesta barreja, net i fresc. Una sensació
ventilat. Llavors, per tot el que us acabo de dir molt més, avui a Consells de Lifestyle, els consells definitius per aconseguir bona olor.
el aire huele a ti, claro. A hierba fresca y besos.
Y no culpes a la noche, no culpes a la lluvia.
Está bé, això.
Sí.
No culpes a la playa.
Que no me ames. Fem una cosa. Anem als consells, com sempre, i m'expliqueu, perquè jo sóc una mica xafardera i m'agrada saber si ho feu o no a casa vostra.
Sí.
Com sempre, els oients també poden participar via WhatsApp, que nosaltres estarem encantats.
I tant.
Consell número 1, va, un típic tòpic, eh? Ventileu la casa diari. Val? En aquest cas, obrir les finestres cada matí, farà que les vostres cases respirin i s'alliberin de les partícules de pols que circulen per l'aire al llarg del dia. Mm-hmm. A més, a llarg termini, fer-ho també us ajudarà a regular la humitat ambiental, cosa molt important pel tema de les olors. Mm-hmm. I, per tant, si elimines humitat, elimines les males olors. Llavors, com fer-ho? Doncs és molt senzill. Només necessiteu ventilar cada matí, dia sí, dia també, uns 10 minutets casa vostra, no es necessita més temps, no cal arribar ni al quart d'hora. A més, sobretot d'obrir totes les portes per afavorir les corrents d'aire i, per tant, una millor ventilació. Clar, exacte.
Mira,
si obriu totes les portes i finestres, l'aire circularà molt millor. Llavors,
jo ho faig a tope, això.
Clar, no serveix de res obrir una finestreta i tenir-ho tot tancat.
No.
Hem de...
S'ha de crear corrent.
Corrent d'aire, correcte.
Corrent d'aire.
Per tant, entenc que vosaltres això ho feu,
sí,
eh?
Sí. A molt més, bé. Metòdicament, a mi m'agrada molt que corre l'aire.
Jo tinc una mica de mania, amb això.
Sí?
Jo inclús quan arribo a casa, que no hi ha ningú, cap al migdia, també obro tot.
Jo també.
I tinc una mica de disputa amb la persona amb qui visc, perquè diu, tot el dia tens obert.
Doncs llavors estic a favor d'ell.
Clar, per la persona, eh? No per ventilar.
Exacte.
Llavors, consell número 2, digueu sí als ambientadors naturals. Detall important. Si busqueu que casa vostra faci bona olor els 365 dies de l'any, heu d'apostar sempre pels ambientadors naturals i frescos, com el pi o el de lavanda. Aquí no hi ha un terme mig, són aquests dos. Pi o lavanda.
Pi o lavanda, eh?
Sí. I sabeu què és el millor de tot plegat, del que us acabo de dir? Que els podeu elaborar vosaltres mateixos a casa, de manera ràpida i senzilla.
Sí.
No cal anar al supermercat ni gastar diners.
I com es fa això? Tu saps fer-lo?
No ho he fet mai, però ho faré, perquè és molt senzill, eh? En un pot de plàstic o de vidre, preferiblement de vidre, no? Aboqueu-hi 6 gotetes d'oli essencial d'eucaliptus, val? 6 gotetes d'oli essencial de lavanda, 6 gotetes d'oli essencial de taronja i uns 125 mil·lilitres d'aigua destil·lada. Val? Per tant, en total necessitem 4 coses.
Val.
Voleu que qui torni?
Sí,
clar.
Sí.
Vale, 6 gotetes de tot el que diré. Oli essencial d'eucalipte, oli essencial de lavanda, oli essencial de taronja i 125 mil·lilitres d'aigua destil·lada. Ah, i sobretot el pot, si no, on ho posareu.
Val.
Llavors, una vegada hàgiu posat tot això, ho barregeu, tota la solució, i serà el moment de refrescar la vostra casa amb aquest ambientador casolà.
Boníssim.
Que heu preparat en 2 minuts.
Boníssim.
Amb cost pràcticament zero.
I això es posa allà al menjador o on sigui.
Et compres un dispensador d'aquells.
Ah, un dispensador.
Bueno, el que vulguis, si vols fer-ho amb la mà.
Un frufru.
Un frufrus.
De tota la vida.
No, i a més us donaré un consell extra dins d'aquest segon consell.
Vinga.
Col·loqueu els ambientadors al costat de les finestres. Si ho feu així, aconseguireu que la corrent reparteixi de manera natural l'olor per
aquesta.
Tota la casa.
No havia pensat aquesta.
Com us quedeu? Això és molt senzill de fer, eh?
Sí.
Jo reconec que ambientador natural sí uso, de la banda sí uso, però no me l'havia fet jo. Però a partir
doncs,
d'ara, escolta'm...
A més, és, no sé, ara potser diré una cosa que no hi esteu d'acord, però és una bona activitat per fer amb la teva parella.
Ah, per què no?
Algun dia que t'avorreixes,
doncs
en comptes d'estar amb el telèfon mòbil o amb els nens, sí. Es nota que no en tinc, jo a casa de nens.
Bueno, que tu penses en el teu cas, jo penso en tot.
Pràctica i econòmica.
Clar, i és un moment, i faran una olor increïble.
Igual ara t'agafo descol·locada, però els olis aquests essencials, això on es troba? A herboristeries, a lo millor?
Sí, jo crec que sí. Allà no tindràs problema per trobar-ho. Llavors, consell número 3, renteu la roba amb els productes adequats. Aquí la roba hi té un paper molt important, eh? Si busqueu que a casa vostra faci olor, heu de cuidar i molt la roba. A mi no em val això de posar roba i roba i roba sobre la cadira i que es vagi repartint tota la mala olor. No?
Correcte.
No? Si vols tenir la casa neta, no.
Perdona. És que jo que hi ha opcions que tu dones que digui, això qui ho fa?
Home.
És de ser una mica desendreçat. No?
Ah, que, molta gent ho fa.
Sí?
Sí, i tant.
Sí, tant. Sí.
Bueno, jo us vaig explicar el cas d'uns amics que vaig anar a casa seva i allò era...
Ai,
allò era Vietnam, eh? Vaig entrar i dic, però on esteu? I estaven sota una muntanya de roba.
I això fa mala olor.
Fa lleig, fa mala olor.
És com si anessis a un restaurant, a l'interior d'un restaurant, i et queda tota l'olor, en aquest cas, pudor de fregit. I vas a casa i en comptes de posar-ho a la rentadora, doncs ho deixes a sobre el sofà, per exemple.
Fatal.
Ja pots fer ambientadors que no et serviran de res.
I tant.
Llavors, per aconseguir-ho, no només heu de rentar la roba amb els productes adequats, sinó que també heu d'evitar deixar el que dèiem, la roba bruta sobre una cadira durant uns dies i a cada part de la casa. És el que... No, no, hi ha molta... Sí. Te'n faries creus de la gent que ho fa, sobretot a pisos d'estudiants. I t'ho dic per experiència.
Ai. Bueno, durant uns dies.
Llavors, a banda, com dèiem a l'inici, també acostumeu-vos a netejar la roba amb productes que s'adaptin bé al tipus de teixit i de color, i afegiu-hi, sobretot, si podeu, suavitzant, que li dona aquesta olor extra.
Home, suavitzant també és innegociable, no?
Rafa, tu tens una casa molt bé, pel que veig. No, es nota que no has viscut en un pis d'estudiants.
No he viscut en cap pis d'estudiants, i la veritat és que són coses que jo considero que són innegociables.
No, passa, hi ha gent molt desordenada i molt bruta, eh?
A més, qualsevol suavitzant és que dona... Qualsevol, eh? Jo, saps què
faig? Hi ha detergents que ja et venen amb el suavitzant.
Sí. Sabeu què faig jo quan vaig a Cap Bravo a fer la meva compra de confiança? Vaig olorant suavitzants.
Sí, jo també ho faig.
Allò de dir, a veure... De vegades tens ganes de fer tot un glob. A veure com està això.
Un glob, jo no el faci. No.
Però l'olor, sí.
I quan us acostumeu, teniu el suavitzant de confiança, diguem-ne. Eh?
Sí,
que al final jo no arrisco, eh? Jo vaig a una mica allò essencial.
Jo també sóc com tu. És que anar al supermercat és una experiència.
Sí,
jo ho dic sempre.
A mi m'agrada molt.
I si es pogués provar ja cada producte, seria... Saps allò, el formatge, no sé quin agafar, un tastet de cadascú.
Ara.
No sortiria d'allà en 3 hores.
Hi ha llocs.
A la carnisseria, no? Al lloc de...
Sí. Cap Bravo, quan té, perdoneu, és que ho he vist, quan té xarcuteria,
de vegades té
les safatetes allà per agafar un tast de cosetes.
M'encanta, m'encanta.
Ahir berenem, quan hi ha d'això ja berenem tota la família.
En fi.
Dic, una mica de pa no tindràs?
Clar, és el que deia, poder-ho provar tot i no haver-ho de pagar.
És així.
Llavors, consell número 4, va. Digueu sí a les plantes interiors aromàtiques. Sí que és veritat que les flors naturals desprenen una olor molt bona, increïble. A més, jo crec que és un gran detall tenir flors a casa.
Sí.
I, però el que, si voleu, és trobar una solució que us duria en el temps, el que hauríeu de fer és deixar les plantes naturals aparcades i recórrer les plantes interiors aromàtiques. Val? I segurament us preguntareu, i quines són aquestes plantes?
Jo no ho sé.
Doncs la història repeteix la lavanda, el llorer i la menta.
Fixa't.
Tres plantes que, atenció, només pel simple fet de tenir a casa, us proporcionaran una gran olor i sensació de netedat. 2+2=4.
I això ja en testos, pots comprar un test.
Sí, i tant. Sí.
Val.
Jo estic molt a favor de tenir plantes en general a casa, però aquestes aromàtiques que li donin
encara
aquest plus
més,
de frescor, ja és tot el que
doncs es mira, provaré. Faré el detall a casa i diré, mireu,
vinc
amb menta. Ah, molt bé.
La lavanda és complicada, s'ha de dir.
Menta, buscaré menta.
Menta va molt bé.
Va molt bé.
Perfecte.
I llavors, últim consell número 5, netegeu bé els terres, el terra de casa vostra. Mm-hmm. Aquí el tema també està molt clar, per una bona neteja cal mantenir al dia la neteja del nostre terra. I és que no sé si ho sabíeu, però el terra acumula gran part de la brutícia, evidentment que ho sabeu, i de retruc, mala olor. Brutícia és igual a mala olor. Per això és molt important fregar ben bé el terra amb detergent que sobretot desinfecti i aporti una olor i sensació de fresc.
És que és aquí, quan obres la porta i et...
Clar, et ve tot ve del terra.
Sí.
Clar. Llavors, si anem acumulant brutícia als costats, doncs mala olor. Semblen trucs molt senzills, però realment hi has de dedicar un temps, eh?
Uh-huh. Home, i tant. Jo tinc una part de casa meva, del passadís concretament, que jo escombro i en 2,4 segons, ho tinc calculat, ja hi ha un punt de...
Ah, és un clàssic.
Com es diu allò? De prosa d'aquella que es fa sola.
Sí, de borrissol d'aquell.
No sé, és com automàtic. No sé què passa allà. És com una zona zero. La resta de la casa no, eh? És una zona només del passadís.
Jo, per mi, és molt important que olori bé el lavabo.
També?
Molt.
També.
Perquè si vaig al bany d'algú altre i...
Sí. És que d'entrada...
Hi ha lavabos que fan pudor humitat.
Sí, és el que diem, perquè no es ventilen.
És horrorós, allò.
I perquè al lavabo, al bany, podeu tenir també els... Com es diuen ara?
Sí, els ambientadors.
Els ambientadors.
Sí.
Que a vegades els col·loquem al menjador, part de la cuina.
Jo sempre és justament a...
Jo, al bany, al dormitori i al menjador. I s'ha acabat el meu pis, per tant, a tot arreu. Sí, però no al costat ben bé del llit, a l'entrada del dormitori.
Va molt bé, això. Anem a la fórmula?
Sí, la fórmula és ventilar, més ambientadors naturals, més productes adequats per la roba, més plantes interiors aromàtiques, més terres nets, igual una casa amb bon olor.
Gràcies, Núria.
A tu.
Vinga, va, 10 minuts pràcticament i ja arribem a les 10 del matí. Rafa, Anem a Cap Bravo.
Tornem a la càrrega, perquè encetem setmana després de repartir felicitat en forma de cistella Cap Bravo divendres passat. Una nova audiència la va endur.
Tu saps, la nova va venir el mateix dia.
El mateix dia?
Sí.
Ah, doncs jo no la vaig...
Sí.
Jo, clar, 30 segons després d'acabar el programa, sortia per la porta.
Contentíssima.
Sí, fantàstic. Sí. Doncs me n'alegro molt. I teniu una nova oportunitat, evidentment, aquesta setmana, 5 dies per endavant. No vull desanimar-nos aquí, però són 5 dies. El que
4 matinades.
Ai,
4 matinades. Però per als oients tenen 5 oportunitats de participar en el sorteig de la cistella Cap Bravo, que cada setmana els amics del gran supermercat, el millor supermercat de Catalunya, doncs té a bé regalar als nostres oients. Ara ho parlàvem, eh? Pots anar a berenar, Cap Bravo. Tens allà les safatetes aquelles. Saps què fan també de vegades? Tats de caldo.
Ah, ensenya, que bo. M'agrada molt,
amb gotets d'aquells de flúor, diguem-ne.
Gotets d'aquell de flúor, però el club de caldo ja t'han convidat, saps? Fantàstic. Can Bravo, 65 anys d'història. Supermercat urbà, de barri, de prestacions, amb un dels assortiments de productes més ampli del mercat per metre quadrat. No, per metre quadrat.
És una barbaritat, allò.
És increïble. Cap Bravo...
Un metre quadrat de Cap Bravo i cap la NASA sencera, eh?
La NASA? I diverses nasses.
Sí.
I diverses nasses. I el nas de Ramis. Bueno, Cap Bravo aposta per la diferenciació a través de la salut, la producció agroalimentària de proximitat... De proximitat, eh? És que això ho tenen molt, eh?
Sí.
La proximitat la cuiden molt i és un punt a favor. Productes frescos, estalvi personalitzat, varietat i innovació, perquè també innoven.
Fixa't.
Evidentment, pensa en el client. Què necessita ara la gent? Quines són les necessitats que té ara? Doncs va, posem-nos en marxa.
Hi ha unes necessitats que a mi sempre em crida molt l'atenció i que està molt bé que Cap Bravo hi pensi en això.
Quina és?
Que és per les famílies numeroses.
Home, és que és veritat. Les famílies nombroses, que tenen 3 fills o més,
sí,
doncs, clar, necessiten que se'ls cuidi i que, i que puguin tenir estalvi personalitzat. I és el que ho fa Cap Bravo, i les mateixes famílies ho han reconegut en un premi que els van donar. 3.000 supermercats. Estava esperant la cabra, però està dormida.
És que no ho hem dit.
A 3.000 supermercats arreu de les 4 províncies catalanes són legión.
Ara.
És que faltava...
Ja està aquí.
Tens raó.
S'ha sentit interpel·lada.
És culpa meva que no he fet el legión.
Que es diu legión, la cabra, eh? La nostra?
Es diu legión.
Sí.
Legión L. Bueno, botigues de nova generació millor preparades per donar resposta a les preferències del consumidor, també. Cap Bravo et cuida. Cuida.
Sempre, ho sabem.
Joan, no ho neguis.
Millors productes?
No ho neguis.
Cap Bravo.
Cap Bravo. I a més té aquest detall amb els nostres oients, aquesta cistella meravellosa que regalem cada setmana. Amb una pregunta.
Sempre.
Juguem amb els oients i fem una pregunta. Avui...
Ai.
Us presento un dia mundial que no teniu al cap, ja us ho dic jo, no el teniu present, però que és important. És el dia dels pacients. Millors que les Leslie Nielsen, no? Són més entonats.
Són els presidents?
No, és gent que els fa... No, perquè els presidents tots junts és molt complicat ajuntar-los, bàsicament perquè la immensa majoria estan sota terra.
Ja no hi són.
Bueno, doncs és el dia dels presidents dels Estats Units.
Sí.
O sigui, només es celebra als Estats Units.
Ah, dels Estats Units, només?
Sí.
Val.
Mirem cap als Estats Units perquè allà és el dia dels seus presidents. Se celebra el tercer dilluns de febrer i el seu principal objectiu és homenatjar al primer president dels Estats Units, que qui va ser, amics oients... Amics, companys de la caravana, qui va ser el primer president dels Estats Units? Dona nom a la capital del país. Washington. George Washington.
Es deia, val? Washington D.C.
Washington D.C. D.C. Perquè, clar, els consellers hi deia, però D.C. a esta proposta.
Wow.
I es va quedar Washington D.C.
Wow.
Total. I també celebra l'aniversari d'Abraham Lincoln.
Sí, senyor.
Així com tots aquells que han exercit aquest important càrrec a través de la història d'aquesta nació americana, que és ben breu, per cert. El motiu, doncs, és perquè els presidents feien anys al febrer, tots dos, eh?
Sí.
Washington el 22 de febrer, per tant, d'aquí 3 dies, i Lincoln el 12, que ja va passar aquesta data. Total, que celebra el Dia dels Presidents. Tinc dades sobre els presidents.
Sí?
Perquè recordeu que Lincoln i Washington va ser figures molt importants del món de la política als Estats Units. El primer va ocupar el càrrec de president des del 1789.
Déu-n'hi-do.
Atenció, fa molt, sí. Fins al 97, del 700, evidentment, fent de, doncs, un home molt carismàtic, personalitat, etc etc etc. I Lincoln, què us he de dir? President número 16, ja, Lincoln, que sembla que sigui dels primers, ja porta abans 16 dels Estats Units. I durant la seva gestió va aconseguir assolir la, doncs això, l'admiració i el respecte a causa de la lluita contra l'esclavitud. Diguem que el seu gran llegat, i no és poc...
Que ja anava tocant, Que ja anava tocant.
Ja anava tocant, perquè ara no tinc la dada de quan va ser, però, bueno, a final, no?, del segle XIX va ser.
L'abolició d'esclavitud.
L'abolició d'esclavitud,
tot just després de la guerra que va enfrontar
La guerra civil. La guerra civil. Doncs va costar molt, però ho va aconseguir, i va aconseguir que els negres deixessin de ser esclaus als Estats Units. La cosa és que, en realitat, no fa tant d'això.
No fa tant.
Per cert, us recomano la magnífica pel·lícula de Steven Spielberg, que recrea tota la figura d'Abraham Lincoln. Doncs amb això de fons...
Ai, què has preguntat?
La pregunta és... Atenció. Quin ha estat per tu el millor president de tots? Però no... Però en general, saps?
En general,
del Barça, de la Generalitat, del
és
govern
igual,
espanyol, de l'àmbit internacional, de la teva escala de veïns, del president de, jo què sé, del que vulguis. Explica'ns quin ha estat el president que més admires i per què. Jo tinc aquí una llista, per si us ajuda.
Uau.
De presidents, que jo crec que són digno d'admirar.
Jo tinc clar els dos, però...
Tu tinc clar els dos,
sí,
que tu diries...
Que jo diria.
Que t'agraden?
Sí.
Va, vinga, doncs endavant. Vaig a la meva llista negra després, si vols.
Salvador Allende.
Salvador Allende, molt bé.
I sí. Pepe Mujica.
Pepe Mujica. Aquest no el tinc... Qui és Pepe Mujica?
Pepe Mujica va ser un torturat per la dictadura.
Sí, ah, espera. Val.
Ara t'ensenyaré a fotre sobre qui és.
Ah, val, perfecte. Tu tens el cap, eh? Molt bé, molt bé. Doncs podeu anar pensant, amics oients, i si voleu enviar-nos respostes, ja sabeu, com sempre, al 663-99-30-62.
Sí, sona aquest bon home.
663-99... Home, sí.
Expresident d'Uruguai.
Val, perfecte. Perfecte. Ara sí que el tinc al cap, d'Uruguai. Molt bé. Hòstia, cap a Sud-amèrica, tu, eh? Molt bé, molt bé. Jo tinc aquí una llista, però si us ajuda a inspirar-vos.
Vinga.
Josep Lluís Núñez. No? President.
És que després de... Després del... Senyor Núñez no està, eh?
Home, senyor...
Sóc la portera,
eh? Jo sóc el porter, eh? Què diu?
Després d'això, és insuperable.
No, jo no estaré... Bueno, meravellós, que per ser de la fabricació pròpia, recupereu-lo, sisplau.
Sí, mantenir
l'autor de la trucada.
Absolutament.
José María Aznar. Oh, un altre president que va marcar.
Sí.
Felipe González. Això és... Això
poco
és...
siente.
Josep María Bartomeu. Ui. Un altre president que és digne d'admirar. Dani Sánchez Llibre. Tirem també cap a l'espanyol, que no diguin, saps? Una persona que, doncs, a l'estil del Virgili, no?
Cuidar el català
amb molta estima. El Jordi Pujol, evidentment.
També, un altre
president
clàssic
de Catalunya a tots els temps. Adolfo Suárez.
També,
un tio molt carismàtic, no? Sí.
Mariano, molt de consens.
Mariano Rajoy.
Ai.
Jo soc molt fan de Mariano Rajoy.
Hi ha molt rajoyisme, eh?
Jo ho soc.
Sí.
No com a polític, com a ésser humà que té una capacitat de sorprendre.
Oratòria.
I no sé, per mi és entranyable. Jo a la porta. Des d'aquí una salutació, estarà esmorzant, segurament.
Què n'hem de dir?
Doncs perquè esmorza prou estona. Jesús Gil, m'ha vingut al cap també.
Uau, també, déu-n'hi-do.
I Ramon Mendoza, del Real Madrid.
També.
Aquesta és la meva galeria dels horrors. Però podeu parlar de qualsevol president. Quin president us agrada, us ha marcat, penseu que és divertit? Parlem de presidents de la vida. Presidents que coneixeu, que
hi ha presidents
que són en petit comitè, podríem dir, però que també us veu. Doncs jo vaig tenir un president en una associació que teníem, que allò era Mel de Romer. Expliqueu-nos, us volem escoltar. Respostes al 663, sisplau. El sisplau no és un número, ho dic jo en més d'un. 663-99-30-62, 663-99-30-62. En el dia dels presidents dels EEUU, parlem de presidents.
Doncs vinga, escoltarem les respostes i començarem a guardar aquests noms pel sorteig que farem el proper divendres de la Cistella.
Exacte.
Gentilesa de Cap Bravo. Gràcies, Rafa.
De res.
te volví a amar hasta que se asomó el día y se encendió la luz, se apagó el amor.